La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Com sempre, benvingut aquí als 5 minuts més i benvingut una setmana més, doncs, per parlar-nos d'aquelles curiositats i de tot el que té, doncs, relació amb el món del cinema. La setmana passada vàrem parlar d'una actriu que va passar de ser una gran estrella del cinema mut al cinema sonor, també.
Exacte.
Que també es va continuar amb la seva trajectòria.
Lillian Gish.
Ah, exacte. Era, sí. Que no era catalana, com varen dir, però bé, no. Tenia aquest cognom. I era una dona que va continuar a... Es va transformar, diguéssim. No es va adaptar, es va adaptar. Avui, si et sembla, i pel que tinc entès, avui parlarem de tot, ja no només d'actrius i d'actors, sinó de tot l'àmbit, què és el que va comportar passar del cinema mut al cinema sonor. Perquè, clar, suposo que va ser un canvi radical i que va canviar-ho tot, no?
I molt més del que ens imaginem, tot i que quan ho expliques és lògic i dius, sí, és clar, però sempre ens quedàvem només en aquest àmbit tan concret com és el d'actors i actrius que van superar o no el pas d'un tipus de cinema a l'altre. I, per tant, avui volem analitzar això. Què va suposar més enllà de només aquest grup del repartiment artístic d'una pel·lícula, com són els actors i actrius, aquest pas de no parlar a parlar, o de tenir so, o no tenir-ne. Oficialment ens hem de situar, per veure una mica tot el panorama, a finals dels anys 20, és a dir, fa justament més o menys un segle, tot i que hem de dir que el so és un element que... existeix des que va inventar-se el cinema. De fet, els germans Lumière varen tenir un tipus de música quan van presentar les seves primeres pel·lícules. Després, també, a banda de la música, es van utilitzar amb les primeres pel·lícules del mut sons, sorolls, efectes, però fins i tot hi havia un aparell que es deia una mena d'orgue que imitava sorolls com, per exemple, un tren, ocells, cotxes... Però, clar, eren uns aparells aliens a la pel·lícula que es posaven perquè la imatge que tu veiessis a la pantalla tingués una mica més de gràcia amb aquells sorolls.
Però això ho feien des del mateix cinema, no? O no?
Sí.
Però no estaven registrats, diguéssim.
No, evidentment.
Feien viu i en directe.
Era, exacte, com després va haver-hi el temps de la pianola, dels músics de piano que acompanyaven les projeccions en pantalla. Però va arribar l'any 1918 en què tres alemanys, que tenien el nom de Joe Engel, Hans Bock i Josef Massol, que presenten el que en diem el Triergon i que el que feia era permetre gravar un so a la mateixa pel·lícula. Ja no era una qüestió de posar un aparell al costat o un piano amb un senyor donant-li música a les imatges, sinó que gravava el so a la mateixa pel·lícula. Aquest sistema es va ser batejat en principi com el sistema Movitone,
que era... Movitone.
Movitone. Movitone, exacte, que era el primer sistema de so gravat en la mateixa pel·lícula. Però justament un any després, el 1919, Lee De Forest, un altre investigador, inventor, enginyer, presenta el que coneixem per Phonofilm, que perfeccionava alguns defectes que tenia aquest primer aparell. Hem de dir, això ho afegeixo ara de costat, que el so és un dels elements més importants que hi ha en una pel·lícula. Tu saps que més d'una pel·lícula bona s'ha malaugurat per tenir un so no del tot adequat o perfecte. I, per tant, és un àmbit en el que les investigacions des de molt al principi varen anar una darrere l'altra i el que s'inventava avui dintre al cap de 15 dies o al cap de 3 mesos quedava ja antiquat perquè ja s'havia perfeccionat alguna cosa. En tot cas, aquest sistema, el que dèiem el Phonofilm, obria les portes al que coneixem com a sistema sonor. D'entrada, els estudis, això no ho va veure amb bons ulls, encara que et sorprengui una mica, perquè el primer que varen pensar va ser, aviam, posar so a les pel·lícules significa, per una part, fer molts canvis en els estudis a l'hora de gravar la pel·lícula i, a més, que en aquell moment els estudis tenien les seves cadenes de sales, també fer molts canvis a les sales de cinema. i posar-hi altaveus, posar-hi sistemes de reproducció...
És a dir, que era una despesa important,
era
no?
Era una despesa molt gran i important. Però com que precisament el que mana és el caler en aquesta indústria que és el cinema, la Warner, que ja portava uns anys amb alguns fracassos comercials importants, va voler-se desmarcar i, d'acord amb aquest enginyer Lee DeForest, va pensar que si introduïa, malgrat aquestes despeses, aquest sistema, el fonofilm, atrauria molt més públic i, per tant, acabaria sent una cosa rendible, és a dir, que li duraria uns guanys. Concretament, tant és així que en l'any entre el 1925 i el 1926, la Warner estrena quatre productes amb aquest sistema. Una peça de la Filharmònica de Nova York, que ja la grava directa en la pel·lícula, una actuació d'una cantant, d'Anne Cass, una interpretació de violí, és a dir, en aquest cas un solista, i per últim la pel·lícula Don Juan, del director Alan Crosland, que alguna vegada l'hem esmentat aquí en altres capítols. Clar, aquesta seria oficialment la primera pel·lícula amb so, perquè es grava ja gravant una sèrie de sons. Però, atenció, poso èmfasi en aquesta paraula, eren només sons, és a dir, hi havia efectes, música, campanes, espases, copes, diferents efectes sonors, però, i també música de Mozart, concretament, però encara no hi havia els diàlegs.
És això el que em volia dir, perquè estic veient, aquí, hi ha només orquestra o, música, o hi ha música, hi ha alguna cosa, però la
i
gent...
I efectes sonors.
Exacte, els actors i les actrius parlant encara no hi eren.
Exacte. Va ser l'any següent, l'any 27, quan es va estrenar El cantor de jazz, que és oficialment, per això se la considera, tot i que estrictament no ho és, perquè aquesta ja tenia so, però no tenia diàlegs, però oficialment El cantor de jazz, com dèiem, se la considera la primera pel·lícula parlada, amb veu i diàleg, perquè sí que tenia això, efectes, música i diàlegs dels actors i les actrius. Aquest fet ja, sens dubte, implica una revolució en la història del cinema i té molts efectes, que és el que dèiem al principi, tant artístics com comercials, que és el que avui volem una mica tractar a fons. D'entrada, dic que abans, una prèvia, un punt zero, seria una guerra de patents, perquè a partir de que ja això és una cosa normal, gravar una pel·lícula amb efectes i amb diàlegs, els altres estudis, clar, també diuen, si la Warner ho fa, nosaltres també ho podem fer. Però clar, cadascú utilitza un sistema. Per exemple, la Warner tenia un sistema anomenat Vitaphone, que sincronitzava discos amb imatge, és a dir, fixa-t'hi que no gravava en la mateixa pel·lícula, sinó sincronitzava aquell disc amb les imatges de la pantalla. I en canvi la Fox i la Paramount...
Però ho enregistrava això, no, diguéssim?
Sí, enregistrava també el disc...
I amb després... les imatges, i ho enregistrava.
No, ell posava en el disc enregistrat el so,
sí.
I després l'aparell projectava les imatges.
D'acord.
Però el disc començava al mateix moment i, per tant, sincronitzava la imatge i semblava que fos del mateix producte. Com dèiem, la Fox i la Paramount utilitzaven el Movietone, aquest que hem dit abans, i encara hi havia la RCA, que utilitzava un altre sistema, que era el Photophone. Aquests dos últims tenien el so gravat també a la pel·lícula, és a dir, que era diferent que el primer que hem esmentat. I finalment, la directiva o les directrius importants i principals de Hollywood van obligar a tots els estudis que es deixessin de tantes bonsergues i que utilitzessin el mateix sistema tots per facilitar una mica la feina a tot el món de la indústria. Com va condicionar això? Aquí és el nus de la qüestió. Per una part, el que dèiem, en l'apartat econòmic, perquè evidentment es varen fer grans inversions en estudis i en cinemes. Hem de pensar que estem a les portes del crac del 29, ja hi ha les seqüeles importants d'aquest efecte. També és una bona oportunitat pels bancs per invertir, perquè veuen allà una font de préstecs i de crèdits importantíssima. Per una altra banda, també hi havia la comercialització d'aquests productes, perquè ara, clar, pensem-hi, si les pel·lícules són parlades, resulta que en països on no es parla anglès, què fas amb aquella pel·lícula?
Clar, sí, l'has de doblar, no?
En el cinema mut...
Bueno, clar, però en aquell temps encara no es feia això.
En el cinema mut era molt fàcil perquè hi havia els intertítols i allò eren poques frases
clar, es podien
traduir i posar la frase amb l'idioma que fos. En aquest cas, aquí el que va començar a fer-se va ser subtitular pel·lícules. I després, més endavant, com tu ho apuntaves, es va fer el doblatge. També va haver-hi una època en què es feia la mateixa pel·lícula en diversos idiomes. És a dir, que tenien la santa passeja els estudis...
Els mateixos actors i cada vegada... Ara la farem en anglès, ara la farem en francès.
Ara la farem en alemany, ara la farem...
És a dir, que l'actor hauria de saber tots els idiomes, també.
Bueno, en principi sí. O segurament en alguna de les produccions es canviaven els actors. I la versió alemana era amb altres actors que sabien l'alemany, però era la mateixa pel·lícula i el mateix argument. Aquí també important, que una cosa que poder els oients no n'eren conscients, és que a partir d'aquí, evidentment, apareixen les especialitzacions dintre dels equips tècnics. Clar, surten els especialistes de so, els tècnics de so, el departament d'efectes, fins i tot el de fotografia i d'art varien perquè el tipus de pel·lícules són diferents, i per tant el que neixen, en definitiva, sense dir-ho així clar i net, són les categories que ara s'estan donant els premis en els grans guardons, sobretot els Òscar, allò que diuen premi a la millor fotografia, premi al millor so, al millor efecte, ve d'aquí, del pas aquest que va propiciar aquesta especialització. Tema important, que és el que sempre hem esmentat, els actors i les actrius que han de prendre aquests texts i dir-los, que no tots ho varen superar per qüestions de veu o per qüestions d'actituds. I l'estètica també és important, perquè, clar, pensa que, com dèiem, els primers aparells de so eren molt rudimentaris, no captaven el so perfectament. Per tant, hi ha una anècdota en la pel·lícula Cantant sota la pluja, que es veu l'actriu que té un micròfon a la solapa i quan gira el cap, clar, no se la sent bé. Per tant, propiciava que hi haguessin moltes escenes de les pel·lícules aquelles que fossin molt estàtiques, amb poc moviment. A la que hi havia molt moviment, el so es perdia i no es captava adequadament. I per últim, també l'altra curiositat, és que neixen les bases de la majoria de gèneres cinematogràfics. Per què? Perquè en aquest moment hem dit ja tots els estudis fan el mateix, tots tenen sistema de so, tots graven pel·lícules, i per tant, una altra vegada, buscar més ingressos, buscar més diners, el que fa, diuen, home, doncs ens hem de destacar d'alguna manera. I diferents companyies es comencen a especialitzar en un tipus de pel·lícula que el faran un segell durant molts anys. Com, per exemple, la Warner fa cinema negre, ella s'especialitza en pel·lícules, El demonio de las armas, La set de tenebrosa amb Humphrey Bogart i Laurent Bacall, o El bosque petrificado, que hi apareix també Bette Davis i el mateix Humphrey Bogart, són pel·lícules de la Warner que es va especialitzar sobretot durant diverses dècades a fer cinema negre. La Universal, per la seva part, diu, doncs jo me'n vaig cap al terror, i fa les grans pel·lícules de Dràcula amb Bela Lugosi, Frankenstein amb Boris Karloff, El hombre invisible amb Claude Rains, i la Paramount se'n va cap a comèdies més aviat esbojarrades. Parlem de Sopa de Ganso, El conflicto dels germans Marx, Pistoleros de Agua Dulce, totes, com diem, d'aquests personatges dels germans Marx, mentre que la Columbia, per últim, fa comèdies més sofisticades. En aquest cas, he trobat títols tan importants com Sucedió una noche, amb Clark Gable, Vive como quieras, amb James Stewart, o El secreto de vivir, amb Jean Arthur i Gary Cooper, totes les tres pel·lícules del director Frank Capra. Per tant, el fet de que el moment en què el so ja era universal, ja estava imposat a tots els estudis, tothom feia el mateix, va propiciar aquest fet de dir, doncs anem a
especialitzar-se, no?
A distingir-nos una mica, perquè la gent que li agrada el terror sabem que vindrà a veure'ns la nostra pel·lícula. Per tant, aquests títols que he donat, com pots veure, és la llavor ben bé del que avui en dia coneixem pel cinema clàssic de Hollywood.
És a dir, que l'entrada del so va fer que totes les grans companyies de cinema s'especialitzessin, no?
S'especialitzessin en moltes coses, sí.
Perquè abans tothom feia de tot.
Ah, exacte. I així com va haver-hi l'especialització, com dèiem, dintre de l'apartat tècnic de persones que treballaven en uns àmbits que no existien abans, doncs també va propiciar el fet de que un cop això ja tothom ho feia igual, novament, això que dèiem, buscar motius nous per dir, em vull destacar d'alguna manera. De fet, és el que estan fent avui en dia les plataformes.
Ara t'ho volia dir, les plataformes i el que han fet les ràdios durant molts anys.
Exacte.
També, no?
Cadascuna busca un camp, un lloc on s'hi troba més còmode o està en una zona més de confort, que et diem ara, i que per algun motiu o altre vol distingir-se d'unes altres, tot i que podrien ser capaces de fer qualsevol cosa. Ja veus si és d'importància el pas del mut al sonor, al so, que avui en dia encara se'n podria parlar, perquè això que dèiem de pel·lícules que es malmeten per el fet de que el so no és l'adequat, o el problema actual de les pantalles de televisió, que si no tens una barra de so, el sistema de so de les pantalles planes acostuma a ser bastant dolentot, o per el fet de que surt per darrere. I hi ha moltes sèries, moltes pel·lícules, que quan hi ha música el diàleg se sent queden molt poc, sí, o hi ha una pujada molt alta i és un problema de la reproducció. Per tant, del so se'n podria parlar molt i algun dia poder parlarem només únicament del so en l'actualitat, avui en dia, perquè dona molt de sí.
Molt bé, doncs, escolta'm, va ser tota una revolució això de passar del cine mut al cine sonor, però ja no només pels actors, sinó per totes les empreses i per totes les grans multinacionals cinematogràfiques. Escolta'm, la primera pel·lícula que, sí, que està qualificada com a amb so, és a dir, és El cantó de jazz, com has dit tu,
sí,
però és perquè hi ha, perquè hi ha diàlegs, no?
Exacte, perquè hi ha diàlegs. Exacte, l'anterior és la que diem que hi havia efectes de so, però no hi havia encara els diàlegs dels actors i les actrius. Per entendre molt això, jo sempre recomano, n'hi ha hagut algunes últimament també que ho reflecteixen, però bàsicament el tema del so, Cantant sota la pluja, és un exemple claríssim, a part de passar-te una estona divertida, per entendre què va significar això, entrar en els estudis, que fins i tot es veu una escena que hi ha un gran plató, que abans no hi era, i en aquell moment hi ha una cabina petitona, com un quiosc, que és el de so que està tancat allà dins per gravar el so que des de fora s'està gravant. Allò que dèiem, les innovacions que varen haver de fer en els estudis.
Jo em fa pensar una miqueta amb la ràdio, també, perquè, sí, clar, quan feies les radionovel·les, els efectes especials que, clar, es posaven allà en aquell moment eren en viu, els feia una persona, no?
Exacte, anava amb objectes, remenant, sí.
Exacte, coses. Si era un cavall que anava, era amb cocos, i si, moltes històries d'aquestes. Després, quan va venir tot el que teníem en disc i tal, després ja va ser una altra història, no?
Ara hi ha veritables enciclopèdies de so, no?
Ara sí, ara ja
que
és
pots
una...
estirar.
Una bestiesa. Ara, si no trobes una cosa, és perquè no vols.
Exacte.
Molt bé, doncs, escolta'm, molt interessant això del pas mut, el pas sonor en el món del cinema. Segurament que en podríem parlar més, però bé, avui ja no tenim més temps. Ho deixem aquí, tornem la pròxima setmana.
Molt bé.
Que vagi molt i molt bé.
Gràcies.